tot costa.
Posats a deixar enrere disgustos europeus, com està fent el Barça aquesta temporada, l'escenari de la pitjor derrota de la història moderna sembla un bon lloc per segellar el bitllet a vuitens de la Champions. Esperem que avui toqui la versió piconadora.
Pala Shooter, la marca catalana fabricant de pales de pàdel i pickleball, patrocinen el Tot Costa.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7 d'aquest dimarts 21 de gener de 2025. Vespre nit de Champions, vespre nit de Benfica-Barça. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs que el Barça visita, com dius, el Benfica a les 9 del vespre en partit de la setena i penúltima jornada de la fase Lliga de la Champions. Una victòria blaugrana l'aproparia als vuitens de final de la competició i s'estalviaria en la ronda preliminar. El dubte és a la porteria i en sortirem de seguida, que faci públic l'11 Hansi Flick. Ja tenim dos partits en joc d'aquesta jornada de Champions, el Mònaco Aston Vila i l'Atalanta Astrogats. L'Atalanta és el pròxim rival del Barça. Hi ha hagut moviment als dos marcadors. En tots dos casos s'ha avançat l'equip local. A Mònaco 1, Aston Vila 0, al minut 13 de la primera part, i Atalanta Astrogats, Atalanta 1, Astrogats 0, al minut 16 d'aquesta primera part. Avui es juguen, a banda del Barça i d'aquests dos partits, sis partits més. Destaca l'Atlètic de Madrid, Bayer Leverkusen, mentre que el Liverpool, que és el líder, rep el Lilla. Demà jugarà el Girona, visita el Milan, encara amb alguna petita opció matemàtica per passar ronda, però no una altra gran oportunitat per viure una experiència històrica, aquest cop jugant a San Siro. També demà el Madrid rep el Salzburg i el partit dramàtic de la jornada, el PSG City, amb els dos equips a la zona baixa, encara amb els deures per fer.
De seguida anirem cap a Deluix, amb el Ricard Torquemada i el Bernat Soler, i també passarem, evidentment, per San Siro, on ens hi esperen l'Eduard Solà i el Xavi Soler, per saber què ha dit Mitchell abans d'enfrontar-se demà al Milan en una sortida d'aquelles amb solera europea, un dels dos últims partits que li queden al Girona, probablement abans de quedar eliminat d'aquesta Lliga de Campions.
El Barça femení s'enfrontarà demà a l'Atlètic de Madrid a la primera semifinal de la Supercopa, que es disputa al camp del Leganés. Graham Hansen torna després de les molèsties que l'han deixat fora els dos últims partits. El tècnic blaugrana, Pere Romeu, s'ha queixat un cop més de la falta de planificació de la Supercopa. No és cap novetat, una falta de planificació que dificulta el desplaçament dels equips, en aquest cas de dos de quatre, perquè n'hi ha dos que són de Madrid, però també dels aficionats. Però vaja, que aquest any és a Madrid, ja veurem si l'any venent no és a l'Aràbia Saudita, on encara el desplaçament serà més complicat. Avui s'ha pronunciat en contra el sindicat dels futbolistes, l'AFE, que recorda que anar-hi serviria per blanquejar un règim que no respecta els drets de les dones.
I això, més enllà del que pugui dir l'AFE, que està molt bé, faltarà veure si la Federació Espanyola tira endavant el desig que va expressar Louzán i ha arribat el cas si les jugadores diuen fins aquí, cosa que no van fer en el seu dia els homes, quan era evident que se n'anava a un país on els drets humans es vulneren sistemàticament.
És un desig especialment del país organitzador, que ja li interessa dur fins allà la Supercopa femenina per blanquejar una mica més el seu règim, com dèiem. En bàsquet ja tenim els aparellaments i horaris pel que fa als tres equips catalans. La penya jugarà contra l'Unicaja el dijous 13 de febrer.
Estem parlant de la Copa.
Sí, no he dit... Sí,
Diria que no ho has dit.
No ho he dit, de la Copa del Rei, de bàsquet, sí. Doncs la penya jugarà contra l'Unicaja de Màlaga el dijous 13 de febrer. El mateix dia el Barça s'enfrontarà al Tenerife a 9:45 de la nit i el divendres 14 el Madrid... El Manresa jugarà contra el Madrid a 6:45 de la tarda.
Amb l'Ernest Macià analitzarem aquest sorteig de Copa, del qual el Barça ha sortit extraordinàriament ben parat perquè li ha tocat de llarg el cap de sèrie més assequible i, a més, jugarà dijous. Per tant, tindrà un dia de descans, hipotèticament, en cas que passi a les semifinals.
També en bàsquet, la penya ha de jugar avui contra el Trento italià a 8:45 del vespre. Si vol seguir tenint opcions de classificar-se per la següent ronda de l'Eurocup masculina ha de guanyar, de fet, aquest i els tres partits que li queden.
En canvi, ara que parles de la penya n'ha sortit molt mal parada perquè després de fer un paperàs en aquesta primera volta de la Lliga ACB ha acabat aparellada amb el líder de la Lliga i, per tant, se suposa que amb l'equip més dur d'arrossegar en aquests quarts de final de la Copa.
I acabo amb un últim punt, o amb un parell de punts, de tenis de l'Open d'Austràlia, perquè Paula Badosa jugarà les semifinals. Aquesta matinada ha superat una de les favorites, la nord-americana Coco Gauff, per 7-5 i 6-4. La de Begur s'ha classificat per primer cop per les semifinals d'un gran slam. En semifinals, Badosa jugarà contra la vigent campiona i número 1 del món, la bielorussa Arina Sabalenka, però això serà dijous. El quadre masculí, Alexander Zverev i Djokovic, disputaran la primera semifinal. Djokovic ha derrotat Alcaraz en un duel molt igualat per 4-6, 6-4, 6-3 i 6-4, on Djokovic, casualment quan perdia, doncs ha tingut una de les seves petites i habituals lesions.
Marca de la casa, però així tot, exhibició de Djokovic als 38 anys. Ja és el tenista més llorejat de la història i en partits com el d'avui camina cap al reconeixement unànime que també és el millor de la història. Unànime o no, això per gustos als colors. En tot cas, obrirem ull de falcó, demanarem ull de falcó a l'Àlex Corretja per analitzar aquest tros de partit masculí i, evidentment, també el gran èxit de Paula Badosa en les seves primeres semifinals de Grand Slam. Aquest és el mapa esportiu d'aquest dimarts, que té una pregunta per la nostra audiència.
Queden dues jornades per acabar aquesta fase Lliga i ahir Hansi Flick deia que per ell el Liverpool és el favorit per guanyar la Champions. Que es pregunta a tothom avui, quin és el vostre favorit? Podeu triar entre les possibles opcions Liverpool, que és el que diu Flick, Barça, si considereu que amb el nivell que està mostrant fins ara pot ser campió, o Madrid, que és un clàssic de la competició, Liverpool, Barça, Madrid, o fins i tot us oferim l'opció d'una altra per aquells que tingueu un outsider que considereu que pot ser el gran favorit per guanyar la Champions aquesta temporada. Podeu votar l'enquesta que tenim penjada tant a Twitter com a Instagram i dir-hi la vostra qualsevol de les nostres xarxes socials. La Sònia Oleart porta tot el dia ben pendent d'aquesta enquesta.
Avui en versió de butxaca, de 7 a 8, com a taloners de la TDT del Benfica-Barça. Fins aleshores, sigueu benvinguts al Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @TotCosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28. De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Minuts passen de les 7 del vespre. D'aquí a 1:52 arrenca a l'estadi de l'Uix de Lisboa el Benfica-Barça, penúltima jornada de la fase Lliga de la Champions, en què el Barça, si Déu vol, si no certifica matemàticament, ho farà virtualment l'accés a vuitens de final, òbviament en cas de victòria. De seguida saludarem el Bernat Soler i el Ricard Torquemada, però abans tinc en línia un dels nostres, que ara és dels seus. Parlo d'un home que va ser durant 7 temporades entrenador del Barça d'hoquei patins i que ara ho és del Benfica. Senyor Eduard Castro, bona tarda.
Molt bona tarda.
Què tal, com estem?
Estem bé. Estem contents professionalment i expectants davant del partit d'avui.
Ara et pregunto pel futbol, però professionalment aquest estiu vas deixar la banqueta del Barça, ara ets a la del Benfica, que també és una superpotència de l'hoquei patins mundial. De moment, satisfet amb el canvi?
De moment satisfet amb els resultats de l'equip, les notes sempre a final de temporada, però la veritat és que està anant tot molt bé, l'equip crec que està fent un gran hoquei, s'estem acompanyant els resultats, sempre costa acostumar-se a viure en un altre lloc, que per mi és la primera vegada a la vida que ho faig, i ja en tens 58 anys, per tant, tot és nou, però déu-n'hi-do com ho estem gaudint.
Perquè, Edu, el futbol es deu viure, m'imagino, d'una manera similar a Lisboa que a Barcelona, i en canvi tinc la sensació que l'hoquei patins es viu molt més, amb molta més passió, no?
Sí, l'hoquei aquí és culturalment és un esport potentíssim des de fa molt de temps. Ara potser ja no, però ha estat molts anys el segon esport després del futbol, que evidentment està per sobre de tot sempre. Però ara el futbol sala està picant molt fort, també. Hi ha molts equips amb molta qualitat, però la veritat és que culturalment ho veus en qualsevol pista a la que vas o en el nivell del campionat portuguès. La veritat és que és espectacular.
Vas deixar un club amb una evident vocació poliesportiva, però has anat a parar un Benfica que encara té moltes més seccions, per no dir que infinites seccions més que el Barça.
Sí, infinites és 32. 32.
Són totes professionals?
No, gairebé totes. El que sí és cert és que els esports d'equip no només són professionals, sinó que són professionals en els dos gèneres, que això és el que a mi més m'ha agradat de l'arribada aquí a Lisboa. Uh-huh. És a dir, hi ha equips professionals amb els seus planters corresponents de molts esports, però sempre acompanyats equip masculí d'acompanyar equip femení. És a dir, és transversalment és increïble com es viu l'esport en cada secció, no només en cada modalitat, sinó que aquí pots, evidentment, no només compartir experiències amb entrenadors d'altres esports, sinó del teu propi esport en l'altre vessant. Per tant, des d'aquest punt de vista és riquíssim el club.
El Barça en podria prendre nota, perquè el Barça fa molt temps que sentim a parlar d'arribar a la paritat també en els equips femenins a les seccions, però no acaben d'arribar mai.
Amb això és un exemple espectacular. Jo estic encantat.
El que m'estava imaginant és que les instal·lacions també deuen ser grans, perquè entrenaments per tots aquests equips, vull dir, com s'ho fan, això?
Mira, hi ha dos pavellons, per poder fer tot.
Ai, hem perdut la connexió amb l'Edu Castro.
No, el sentim que ell continua parlant.
Sí,
però
de fet el veiem a través de l'Esport 3, però ara mateix no sentim la seva veu. De seguida l'intentarem recuperar, i tant que sí, l'entrenador del Benfica d'hoquei patins. Mentrestant, Sònia, repassem els marcadors que tenim en joc, un dels quals serà el proper rival del Barça.
Sí, recordem que l'Atalanta és el pròxim rival del Barça i està jugant ara mateix amb les Turgrans. De moment es manté l'empat a 1 al minut 27 de la primera part, i també s'està jugant ara mateix el Mònaco, que ja va jugar amb el Barça. De fet, va guanyar el Barça a la primera jornada. Mònaco 1, Aston Villa 0 al minut 25 de la primera part.
Hem recuperat l'Edu Castro, que ens estava explicant que el Benfica no només té més seccions que el Barça, sinó que moltes són professionals i sobretot cobreixen els dos gèneres, tant la masculina com la femenina. Ets per aquí, Edu?
Ens estava explicant que tenien dos pavillons, perquè clar...
Sí, i l'hem tornat a perdre amb Falafel.
Mira, ara crec que els sentim. No,
l'hem perdut. Doncs si la tecnologia ens mata, fem la trucada de telèfon de tota la vida i llestos. També pendents de saludar el Ricard Torquemada i el Bernat Soler, que encara estan accedint a l'estadi de Luz. Recordeu que el partit arrencarà a les 9 i que a partir de les 8 començarà la TDT.
I que estem molt pendents avui de l'11 del Barça per saber quina és l'aposta de Hansi Flick, sobretot a la porteria, que és el gran dubte que tenim avui entre Stenzne i Iñaki Peña.
A veure, tercer intent amb l'Edu. Hola, Edu. Edu?
Hola.
Hola. Ens estaves explicant que teniu dos pavellons per encabir tota aquesta magnitud impressionant de seccions que té el Benfica.
Sí, però i a sobre Les tanques no són automàtiques, això provoca que hagin d'anar molt ràpid amb el canvi, però tu arribes aquí a les 8 del matí i està completament ocupada les dues pistes. Per tant, és un no parar. A qualsevol hora del dia que vinguis, els pavellons estan ocupats. És veritat que els planters sí que ja entren en altres pavellons, però fan mans i mànigues per encabir tots els entrenaments durant tot el dia en els dos pavellons adossats que hi ha al costat de l'estadi de l'Ús.
Edu, em consta que vas al partit d'aquesta nit. De fet, ens parles des del teu despatx, que és a tocar de l'estadi de futbol. Ens ha d'intimidar gaire aquest Benfica, que, per exemple, va golejar l'Atlètic de Madrid quan va venir aquí?
Abans de la ratxa victoriosa de l'Atlético de Madrid, crec que és l'últim partit que havien perdut, i el van perdre per 4-0. El Benfica és un equip, jo no entenc gaire de futbol,
però t'agrada molt, no?
Vist, m'agrada moltíssim, sí. Però pel que he vist, és un equip que juga molt bé a futbol, que està lluitant per la Lliga portuguesa, que Sporting i Porto sempre és el triumvirat que arriben al final. Van començar una mica dubitatius, però amb Bruno Lage han revifat moltíssim. Acaben de guanyar la supertassa a l'Sporting precisament a la final. L'ambient de l'Ús és espectacular. El fitxatge d'Artur Coglu els va fer tenir un punt més de qualitat davant. És un equip que déu-n'hi-do, es pot veure un partit molt interessant, i a sobre, ja ho veureu, suposo que ja ho sabeu d'altres vegades, amb un escenari que és majestuós des del vol de l'Àliga fins a tota la litúrgia que hi ha després, perquè aquí es viu qualsevol modalitat, i el futbol especialment, amb una intensitat bestial.
Caram, per no entendre, i estic a punt de fitxar-te pel Torquemada el dia que el Torquemada no pugui. Edu, m'imagino que per la teva condició de culer segueixes el Barça a distància. Qui diries que té més opcions de guanyar la Champions aquesta temporada, el Barça de futbol o el d'hoquei patins?
Molt bé. Molt bé, gràcies, per la pregunta. Home, si he de triar un dels dos, el Barça de futbol, crec. Però tenim present que el Barça d'hoquei patins té un equip formidable, amb un avantatge respecte al d'altres anys, i és que tenen nous jugadors de pista i poden rotar molt, amb una qualitat que està fent una hoquei lliga fantàstica, que està tenint problemes a la Lliga Europea, perquè la Lliga Europea és molt complicada, molt, molt i molt complicada, però el Barça de futbol a Europa està enlluernant, no només a Europa, sinó que l'altre dia... Hi ha una cosa que és quan vius fora, que et crees una espècie de gueto virtual, que és que continues sentint la ràdio de Catalunya, continues veient els partits. Per exemple, cada dia dieu l'hora malament, la dieu una hora abans, i
mira,
no és veritat.
Està bé que ho diguis, això, perquè hauríem de fer com les ràdios espanyoles amb Canàries, nosaltres amb Portugal, una hora menys a Benfica.
No, sí, sobretot per l'Edu, una hora menys a Lisboa.
Sempre em trobo al matí corregint-vos a distància, jo sol, dient, no, us esteu equivocant. Però bueno, fora bromes... Sí que segueixes moltíssim, evidentment, i l'altre dia ens vam ajuntar inclús per veure la final de la Supercopa, que va ser flipant. Per tant, des d'aquest punt de vista, el Barça de futbol crec que està fent uns partits quan toca, que toca sempre, en el món de l'esport, però quan realment et jugues les garrofes, ho està fent molt bé, i està fent un joc que és molt agradable i molt efectiu. Per tant, si em fas triar, que sempre fer triar és una mica de trampa, perquè sempre ja podria ser que la guanyessin els dos, però si em fas triar, crec que el de futbol ara mateix té un punt per davant de l'altre.
Aquesta nit a la graderia de Dalús tocarà posar cara de pòquer quan marqui el Barça, o vas amb el Benfica?
Els sentiments són una part de la raó. Els sentiments sempre estan dins de la raó, també, i no són indissociables. Per tant, la raó et diu una cosa, el sentiment et diu una altra, però em permetràs que no et clarifiqui què diu una cosa i què diu l'altra.
Ho has fet prou confús perquè no t'entenguem.
Si et serveix com a argument en cas que algú et pregunti, recordo Arnau Tenes, que van a veure un partit del Barça d'handbol contra el PSG i semblava dels Almogàvers. que jo crec que això no penalitza. Sempre és un plaer parlar amb l'Edu Castro, ara el tenim lluny, però li desitgem el millor en la seva nova etapa al Benfica. Edu, moltíssimes gràcies, una abraçada, i passa-t'ho bé aquesta nit.
Moltes gràcies a vosaltres. We get it almost every night.
I ara sí, després d'aquest recorregut per què és el Benfica com a institució, Ricard Torquemada, Bernat Soler, Daluix, bona tarda.
Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tot bé per aquí?
Molt bé.
Ja vola l'Àliga?
No.
No encara.
No, deu estar escalfant. Vols dir que encara vola o no?
Doncs jo, clar, fa bastant temps...
Jo li preguntava l'altre dia al Bernat això, dic, encara vola?
El dia que ens en van fotre tres amb Koeman, jo no recordo l'Àliga, però podria ser, eh? Perquè...
La Mireia Ruiz m'ha dit que sí, que sí. Vola, però, és a dir, però que no estava clar que avui volés, que s'havia de consultar amb la gent de la UEFA i aquestes coses. El que sí que és veritat és que l'Àliga fa un... anys era una àliga i un... és que no sé com es diu el senyor que porta l'àliga.
Un ensinistrador, no?
En castellà se li diu el cetrero, que és aquesta modalitat tan en fi, dels que van a caçar. I aquest senyor és un que després el va fitxar a la Lazio i que ara últimament ha estat notícia perquè l'han fet fora per haver publicat unes fotografies íntimes a les xarxes socials. Una cosa bastant surrealista.
Diu la Núria de la Fuente que es diu Falconer.
Sí, pot
el Falconer, exacte. Disculpes, és veritat. Sí.
A mi no deixa de sorprendre'm que un Falconer gestioni una àliga, però, en fi, no conec prou el món aviar. Va, futbol, Bernat... Què podem esperar? Mira, ara mateix a l'Esport 3 ens ofereixen l'arribada de l'autobús del Barça a Daluix. Bé, hi ha tantes tanques que és una arribada gairebé en solitari la de l'equip blaugrana a l'escenari del partit. Ricard, aquest Benfica, que més enllà de Di Maria, d'una mica del líder espiritual d'aquest equip, i d'Hector Coglu, que ara ens en parlava l'Edu Castro, no en sabem gran cosa. Què en podem esperar? Perquè aquí l'Atlètic de Madrid va llapar a Basada bé.
Sí, però és el partit que algú va llapar, perquè aquí el Feyenoord va guanyar fàcil, per exemple, 1-3, vull dir que ha tingut resultats bastant irregulars. No gira rodó, i és normal, perquè és un equip que avui repassava els últims anys tot el que ha venut, o sigui aneu apuntant: Enzo Fernández, Gonzalo Ramos, Joao Neves, Darwin Núñez, tires més enrere Rubén Díaz, Ederson, una miqueta més enrere Joao Félix. Estem parlant de futbolistes que estan al màxim nivell del futbol mundial i han nascut aquí, i ja demanen pas a Antonio Silva. És a dir, és una factoria per produir futbolistes que creixen però no creixen al Benfica, i això fa que hagi de reciclar-se permanentment aquest equip i que hagi de reconstruir-se. Ara mateix aquí a Lisboa i a Portugal mana l'Sporting, clarament, tot i que el Benfica va guanyar la Copa de la Lliga ara fa un parell de setmanes a la tanda de penals a la final. L'Sporting és líder, el Benfica va una miqueta a roda. És veritat que amb el canvi d'entrenador a principi de temporada, amb l'arribada de Bruno Lage, el Benfica s'hi ha apropat a la classificació, però és un equip que no és regular. És molt vertical, li agrada molt córrer les transicions, però el talent el té Di Maria. I si vols, al lateral esquerre, l'Álvaro Fernández, que és el gallec que jugava al Granada i que pinta que és un jugador que té futur, i que per la posició de lateral esquerre, aquí recordeu que també va créixer Grimaldo, que no l'he afegit al grup dels que van marxar, que també és un jugador que li dona molta profunditat a la banda esquerra, però és un equip poc fiable, capaç de bones coses com la de l'Atlètic de Madrid a principi de la Champions, però capaç també de perdre's, de no guanyar el Bologna ara fa uns dies aquí en un partit que era transcendental, i que no necessita la pilota, no la vol gaire, perquè et facis una idea. És veritat que el Bayern és un equip dominant, però és un dels equips que marca la tendència, va tenir un 30% contra el Bayern, és a dir, i va perdre només 1-0, o sigui que s'està fent-se bé, i si li dones opcions, vola.
Però vaja, que només ha guanyat a casa la Champions contra l'Atlètic de Madrid,
Per tant, pel que dius, el previsible avui és que el Barça es pugui imposar, si fa bé les coses.
Si el Barça presenta una versió Champions d'aquesta temporada, perquè ens entenguem, té opcions de guanyar. Al Benfica li costa molt sostenir aquests partits, actuar sota pressió en la sortida de la pilota, li falta qualitat. Però, en canvi, si tu no enfoques bé el partit, com és un equip que es defensa, que treballa i que té jugadors ràpids i el talent de Di Maria, doncs amb espais oberts a tot fer mal.
Pel que fa a l'alineació, bé, ahir a la Lotto Hansi ens va sortir l'equip de gala i el dubte era la porteria. No sé si a falta d'uns minuts perquè surti l'alineació oficial, Bernat, tenim algun indici de què pot fer Flick?
Mira, la televisió portuguesa diu: Benfica recebe Barcelona en l'ús, emblema català, tem o millor ataque en esta edició de Champions.
És una realitat estadística, però
una així, dada,
llegit a portuguès sona com més...
Sona impressionant.
Com més impressionant.
Respecte a aquesta pregunta que feies, aquesta mateixa tarda un periodista polonès, que a més treballa en la televisió que té els drets de la Champions, una televisió que es diu Eleven, ha publicat un... ja no es diu piulada, no? Un missatge a la xarxa X, abans conegut com a Twitter, dient que avui Stensne serà el porter titular. Ho ha dit un periodista polonès, per tant, entenc que deu tenir bona informació. Veurem si s'acaba de confirmar. L'únic que puc dir és que ahir, novament, Flick va tornar a deixar la porta oberta, no va deixar clar qui seria el porter titular, com ho havia fet abans del Getafe, i, de fet, des que Stensne va debutar a la Copa del Rei, al camp del Barbastre, i després va protagonitzar el partit de semifinals de Supercopa Atlètic Club per la circumstància aquella del retard d'Iñaki Peña en la sessió d'activació, des d'aleshores s'ha obert un nou panorama. El mateix Flick va explicar que tot havia canviat i avui, si es confirma que Stens és el porter, doncs tindrem un altre motiu de debat interessant.
Molt bé, doncs aquesta és l'última hora, calculo que en un quart d'hora 20 minuts ja amb l'alineació oficial del Barça confirmarem si aquesta informació del company periodista polonès anava ben encarrilada. Ricard, Bernat, si no hi ha res més des de Daluix, bona gràcies i bona transmi.
Gràcies.
Fins ara.
Versió espanyola del Serà perquè t'hi amo, que la veritat és que està fent bastanta fortuna en els camps de futbol darrerament. Marxem cap a San Siro, a un dels temples del futbol mundial on demà hi jugarà el Girona i on avui ja ha parlat Michel, allà hi són l'Eduard Solà i el Xevi Soler. Eduard, Xevi, bona tarda.
Hola, què tal? Serà perquè t'hi amo.
Què? Què, San Siro? Xulo o què?
Buah.
Buah,
com Montilivi.
No, és molt xulo.
Per la impressió, sense paraules, l'expedició de Catalunya Ràdio a San Siro. Bé, ja ha parlat, si no em diu al contrari, Michel i també David López. Alguna idea destacable, sobretot del tècnic del Girona?
Sí, mira, per anar molt ràpid, és per buscar-hi alguna motivació a aquest partit, més enllà del fet de jugar a San Siro, també Michel hi troba una motivació en l'aspecte purament competitiu, i és que ara el sentirem, ell creu que en cas de victòria demà es pot arribar, sap que és molt difícil i així ho ha reconegut, però diu que es pot arribar amb opcions de l'última jornada contra l'Arsenal i això és el que busquen.
Seguro que ganando mañana te metes en la posibilidad de que en el último partido esté todo en el aire. No me creo que a partir de mañana con 6 puntos estés fuera 100%. Creo que no va a ser así. Entonces quiero ir a esa última jornada con posibilidades. ¿Mínimas? Pues no lo sé. Pero para ir con posibilidades tenemos que ganar mañana aquí.
I és per això que ja ha advertit que no hi haurà rotacions, per tant que l'equip que veurem demà serà un dels equips que podríem pensar ara com dels més titulars que hi ha, i que els jugadors estan molt conscients, i així també ho deia David López, d'intentar aquests 3 punts en un escenari on David López, quan jugava al Nàpols, ja hi ha jugat, i quan han arribat nosaltres hem vist que estan tots els jugadors, això és el que no els ha dit David López als seus companys quan han entrat a San Siro.
Els he pogut dir poc més del que veuen quan arribem. És un estadi sensacional, molt atractiu i un escenari perfecte per guanyar demà, per mostrar-nos i donar la nostra millor versió.
En la llista de convocats que Mitchell ha donat aquest matí, perquè recordem que el Girona s'ha entrenat aquest matí a Girona, després ha agafat el vol charter i ha arribat aquí a San Siro. Aquí a San Siro, normalment en tots els partits de Champions, han fet un passeig i després ja la roda de premsa prèvia, doncs no hi ha ni Miovski ni Miguel, que continuen lesionats, i tampoc hi ha Juan Carlos i Misojoy, els dos jugadors que no estan inscrits a la llista de la Lliga de Campions. En canvi, hi ha els jugadors del filial, Selvi i Artero. També torna Danjuma, que la setmana passada va ser baixa el dia del Sevilla perquè estava malalt.
D'aquest segurament el que sí que seria titular, vaja, segur seria titular, seria Miguel, amb Miovski. No, és difícil de dir, atès a la temporada del Macedoni, però clar, aquí la qüestió més que els noms és que el Girona, que hem vist en les dues últimes jornades de Lliga, l'una la va guanyar i l'altra la va perdre, com diria Messi, no sé si no s'alcança per guanyar un Milan que ve de reaccionar de la mà de Conceição, el nou tècnic.
Sí, i sobretot a la Lliga de Campions, tenint en compte que el Milan, com ha dit Mitchell, també s'està jugant la possibilitat d'entrar entre els 8 primers classificats. És evident que el Milan és un equip, abans ho dèiem amb en Xevi, quan ell era jove, quan jo era jove tenia uns altres referents, però no, quan ell era jove era el Milan, era l'equip més potent d'Europa. Sí,
sí. Això vol dir que ja soc molt més jove que tu, però sí, és veritat, jo
no ho sembla.
La meva joventut, el Milan era el top, super top.
Sí. La nostra infància, la del Xevi, la meva, i també la de la Sònia, era el 5-0 del Milan al Madrid.
Correcte. Sí, home, jo també era jove aquella zona.
Molt bé.
Recordo perfectament.
A veure què passa demà a San Siro. El que ja sabem abans que comenci el partit és que serà rècord de representació de l'afició del Girona, gairebé 2.000, no?
Sí, és una passada, és una barbaritat. 2.000 aficionats, aproximadament. Aquí hem de comptar la gent que anirà a la zona visitant, la gent que té entrades per compromisos del club i alguns altres que fins i tot s'han buscat la vida i han agafat entrades a zona que no és estrictament de la zona visitant, però sí, 2.000 persones s'esperen aquí. Costa molt ho podem dir perquè és així, però costa molt perquè no hi ha un registre exacte per saber els desplaçaments més massius, però evidentment tirem enrere i veiem que aquests 2.000 serà el desplaçament més massiu d'aficionats del Girona a domicili.
Jo recordo un any a Villarreal, aquell any del 2013, crec que era, que va ser també un desplaçament amb molta i molta gent, però jo crec que aleshores eren 1.300, 1.400, per tant...
Sí, com a París, més o menys.
Sí, exacte.
Bé, doncs ha costat una miqueta, de fet gairebé fins a la penúltima jornada, però ara sí veiem que l'afició del Girona ha decidit gaudir d'un d'aquells partits que no es juguen cada dia, com és visitar, per exemple, l'equip que té, el segon equip de la història que té més Champions per darrere del Madrid. Demà en parlem, abans que arrenqui aquest Milan-Girona. Soler, abraçada, gràcies.
Igualment, adéu, fins demà. Fins demà.
I també demà, això ens agafa més lluny, Real Madrid-Salzburg. És veritat que el Madrid ha de guanyar per no complicar-se encara més la vida a Europa, però l'entitat del rival és tan poca que avui s'han dedicat a altres coses en la roda de premsa d'Ancelotti, que ens resumeix l'Oriol Corral.
El Real Madrid juga demà a les 9 de la nit al Santiago Bernabéu amb el Salzburg. Avui ha parlat Carlo Ancelotti a la prèvia d'un partit que ha definit com a vital. I és que repassem la classificació de la primera fase de la Lliga de Campions. El Madrid és 20è, amb 9 punts, a 4 de la zona d'accés directe als vuitens de final i només 2 punts per sobre de l'eliminació. Aquesta és, per Ancelotti, la clau de l'èxit aquesta temporada.
Defensivo hay que mejorar, tenemos que mejorar mucho. Esto será la llave del éxito de esta temporada. Si somos capaces de mejorar a nivel defensivo, vamos a pelear hasta el final en todas las competiciones.
També ha parlat sobre el seu futur a la banqueta del Real Madrid. ha deixat ben clar que ell no marxarà.
Quiero ser muy claro. La fecha de salida de este club no la voy a decidir yo nunca, nunca en mi vida. Tenemos Florentino aquí por otros 4 años, él me conoce muy bien. El objetivo de alcanzar los 4 años de Florentino, así que podemos hacernos una despedida los dos juntos con todo el cariño del mundo.
L'objectiu d'Ancelotti, per tant, és plegar esgotant el mandat de Florentino.
Ancelotti, gràcies Oriol. Ancelotti que un dia ha de fer front a les crítiques i l'altre hi apareixia una informació que afirmava que Ancelotti deixaria el Madrid al final de temporada, que ja ho tenia decidit i avui Ancelotti ha dit aquí d'aquí no em fan fora ni amb aigua calenta, vaja, ja m'avisaran quan vulguin que marxi. En definitiva, que el Madrid ha recuperat un punt la tranquil·litat després d'una setmana molt moguda per la derrota, la pallissa que es van endur a la Supercopa, però que al cap de 7 dies ja tenen una altra història per explicar, que és la del liderat a la Lliga Espanyola. I també demà la Champions, segurament amb permís del partit del Girona, que és el que ens interessa a nosaltres. El gran partit de la jornada és el PSG City, amb els dos equips necessitadíssims. Sonia Oleart, bona tarda.
Molt bona tarda.
Avui, evidentment, n'han parlat Luis Enrique i Pep Guardiola d'aquest partit de caixa o faixa.
Els dos, i els dos han destacat que és un partit importantíssim per tots dos equips, que serà molt complicat i que se les veuran a veure què és el que passa. De fet, el PSG és qui arriba més necessitat al Parc dels Prínceps. Abans de la 7a jornada és el 25è amb 7 punts en zona d'eliminació directa, mentre que els de Pep Guardiola són 22ens amb 8 punts. A les banquetes, com tu deies, dos vells coneguts que arriben a la cita amb el patiment que comporta la seva situació a la classificació. Sí, avui Luis Enrique s'ha desfet en elogis cap a Pep Guardiola. L'asturià considera número 1 per mèrits el seu excompany. Diu que el model del Barça l'ha portat Guardiola a la perfecció.
Una duda, para mí el que llevó el 4-3-3 del Barça al modelo casi perfecto fue Pep Guardiola en su etapa en Barcelona. Un número 1, un referente, un entrenador único, con mucha personalidad y una persona que ha innovado en el mundo del fútbol, un referente sin ninguna duda. Tengo la suerte de ser amigo, he sido compañero durante muchos años, con lo cual me siento muy afortunado.
Una diferència notable amb el que va dir fa poc menys d'un any respecte a Xavi, recordeu?
No queda clar qui dels dos admira més.
A més, aquell dia li van preguntar qui representava millor l'ADN del Barça i va posar ell al davant de Xavi i va patinar.
També ha parlat Guardiola, de Luis Enrique.
Sí? Què diu?
Sí, en una roda de premsa que està fent ara mateix, ha parlat de l'asturià, ha dit que li agrada tot de Luis Enrique, que ha jugat al millor equip del món, que ara saben tots dos que han d'acceptar les crítiques, que és part de la feina, però que el que ha vist aquesta temporada del PSG li encanta, que és dinàmic, que té molt ritme, que quan veu a Luis Enrique doncs està molt content, que és un amic de veritat, ha dit, diu que les dues famílies s'estimen moltíssim i que encara que no es veuen tot el que voldrien i que en molts moments han pensat diferents, és d'aquells amics que saps que sempre hi és quan el necessites.
L'estima és mútua, queda clar, entre tots dos.
Sí.
No estic segur
que la feina que ha fet Luis Enrique perdurarà per sempre, vaja.
No estic segur si s'han enfrontat més cops, però Luis Enrique va eliminar Guardiola quan era entrenador del Barça i Guardiola del Bayern en aquella famosa eliminatòria en què Messi va talar l'arbre de Boateng, que un solc que encara es deu notar a la gespa. Vaja, ara ja no, perquè no tenim gespa del Camp Nou. Quina bestiesa estava dient jo ara. Va, que us hem d'escoltar vosaltres.
EAE Business School patrocina aquest espai.
A la pregunta, Flick diu que el Liverpool és el favorit per guanyar la Champions. Sònia, la nostra audiència, què diu?
Doncs, mira, amb un 45% diu el Liverpool, 37% el Barça, 15% el Madrid i 3% un altre.
Per tant, no majoritària...
Sí, no.
Un de cada tres pensa que el Barça pot guanyar la Champions. Vaja, que és favorit.
Sí, però
un de cada tres,
però està bé. 45 creu que Flick té raó. És veritat que mirar la classificació de la Champions...
Si tu mires l'any que està fent el Liverpool, puc entendre que molta gent el consideri favorit, i tant.
Què passa? Aquí els premis els repartirem a l'abril, maig...
Sí, aquest percentatge del Madrid és molt perillós. Quan has dit el Madrid, Sònia?
Ara t'ho dic.
15, no?
Ara...
15, sí. 15.
Jo sóc dels que encara no descarta el City, que està fent una temporada raríssima. Imagina't el Madrid, però bé, en fi, ja hi arribarem. Algun comentari que t'hagi cridat l'atenció?
Doncs mira, per exemple, l'RFM diu: per mi el City, Liverpool, Bayern, Leverkusen, Arsenal, Atlético de Madrid i Madrid i el Barça per aquest ordre. El Jordi Duran diu: coincideixo amb Flick, però ser favorit no garanteix res, a veure com van els creuaments i qui sap si els culers tindrem una alegria. L'Alfonso diu: el Liverpool pot ser favorit ara, potser més endavant quan es jugui les eliminatòries decisives, o pot ser un altre equip, el Bayern, el Madrid o el mateix Barça, o com tornin a agafar el bon nivell, fins i tot el City de Guardiola. Tot és possible. I el francès diu: en aquests moments el Liverpool juga amb una marxa més, però tot això encara pot canviar, per tant, és molt aviat per decidir. El Sergi, perdona, diu: votar al Madrid és ser de números i votar una altra opció és ser un home de fe.
Sí que hi ha respostes, eh? Sembla que la pregunta ha interessat entre la nostra audiència.
Bé, en tot cas, és una pregunta sempre provisional de mig camí, però sempre va bé posar el termòmetre a veure què en pensa la nostra gent. Fins ara, Sònia.
Fins ara.
Una pausa i un altre partit de caixa o faixa demà a la Supercopa Femenina. Ara venim.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
El número 5 és meravellós. 5 és la millor puntuació en una ressenya. Els millors hotels són els de 5 estrelles. A Lloguer Segur ens encanta el 5. Per això tots els propietaris de vivendes i locals cobren el dia 5 i ara poden avançar fins a 5 anys de renda. Descobreix l'avançament de fins a 5 anys de renda a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
Vine a la jornada de portes obertes de la Salle Campus Barcelona el dissabte 25 de gener. Descobreix tots els graus i coneix els nostres alumnes.
Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real, be you.
La Filmoteca de Catalunya és cultura, patrimoni, memòria, recerca, educació, projeccions, exposicions, lectures, tallers, trobades i, sobretot, cinema. Cinema i punt. Regala cinema. Regala Filmoteca. Abonaments des de 10 euros. Troba'ls a filmoteca.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
A les nostres rebaixes no tenim talles, ni cues, ni aglomeracions. La nostra oferta és simple. Entendre-hi més, pagar molt menys. Suma't a les rebaixes del periòdico. Un any de subscripció per 67... 24 euros! Només per rebaixes. Només a El Periódico.
Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball, l'esport de moda. Sabies que Shooter et pot fer pales corporatives personalitzades per als teus clients i empleats? Perquè la teva empresa destaqui. Ens pots trobar al Centre Shooter, a Solsona o a shooterpaddle.com.
Si competeixes per guanyar, ser segon no és una opció.
No hi ha segon.
Si hi ha res en joc, si vols ser únic.
No hi ha segon.
Nou Cupra Terramar per 37.990 euros. PVP recomanat a la Península i les Balears i finances amb Volkswagen Bank. Consulten les condicions a cupraoficial.es. Cupra, global partner de la 37a America's Cup.
Classo Audiologia és un centre auditiu que aposta per una audiologia adaptada i sense prejudicis. Per què ho sabem? Perquè ells mateixos ens han explicat la seva història a Empreses de Vanguardia, un espai al web de La Vanguardia per impulsar petites i mitjanes empreses com la teva. Entra a empresesdevanguardia.com i guanya prestigi i confiança per al teu negoci.
Jo sabia que m'havien adoptat. No m'ho van amagar mai. I que havia nascut a Alemanya.
Els nens robats dels aliats. Una història mai explicada de la Segona Guerra Mundial.
Per desgràcia, no sabré quins van ser els meus pares biològics.
Nits sense ficció. Els fills del caos. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
La vida són preguntes.
També preparàveu, per exemple, vídeos d'aquesta campanya B.
I respostes.
No.
La vida són rialles.
El nostre dia a dia ja és molt igual.
Bueno, tampoc t'ho agafis així ara.
I debats.
Com més es polititza el tema de la immigració, més s'identifica com un problema.
La vida és aliment del cos.
Trossejada amb ceba, pastanaga i all.
I de l'ànima.
El meu somni passa un dia sencer amb Hamlet.
Al matí de Catalunya Ràdio t'expliquem la vida, connectats al món i a la teva realitat.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Al matí de Catalunya Ràdio. Som vida.
Catalunya nit.
les notícies pensades i amb context.
Cada nit tenim dues hores per aprofundir en les principals històries del dia, per reaccionar al que estigui passant, per sortir de l'estudi, perquè de nit també passen coses importants, i dues hores per parlar amb veus especialitzades que ens eixamplin l'horitzó.
Catalunya Nit, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, amb Manel Elias.
Aquest dimarts a partir de les 10, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Ens assegurem que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Que són per tu les flors de lotus, lotus, lotus.
Són gairebé 7:45. Demà a aquesta hora estarà en joc la primera semifinal de la Supercopa femenina entre el Barça i l'Atlètic de Madrid. Una semifinal que, evidentment, seguirem aquí en horari tot costa amb la Ruth Vilà des de Leganés. Ruth, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què s'ha dit en aquest dia previ a un partit que, on el Barça és claríssim favorit, com sempre que juga un partit domèstic, però, evidentment, és un partit que no té marxa enrere. Vaja, que l'has de guanyar sí o sí.
Doncs en Pere Romeu hem parlat de la Supercopa, de la seva organització, d'aquest run-run en l'ambient, perquè hi ha hagut el president de la Federació Espanyola i també el president Laporta, no?, que hem comentat la possibilitat que la Supercopa femenina també es disputi els pròxims anys a l'Aràbia Saudita. En aquest sentit, Pere Romeu ha dit que ell no en sap res de manera oficial i, per tant, no es volia pronunciar fins que aquest anunci no sigui oficial. El que sí que ha fet és queixar-se de l'organització d'aquesta Supercopa, no ja tant pel fet que hi ha dos equips que gairebé logísticament no han de fer res perquè són de Madrid, que és el Madrid i l'Atlètic de Madrid, i en canvi el Barça i la Real Societat doncs sí que han de muntar-se logísticament per anar a Madrid aquests dies, però el que més ha criticat Pere Romeu és el fet que les dates se sapiguessin i el lloc en tan pocs dies de marge. S'anuncia que juga aquesta Supercopa a Butarque el dia de Sant Esteve, el 26, no fa ni un mes, i això doncs, influeix a la planificació de l'equip i també a la planificació d'aquells aficionats que segueixen el Barça. El Barça és un equip que a vegades no el segueix només gent de Barcelona, sinó gent d'altres llocs que aprofiten per viatjar quan hi ha partits com aquest de la Supercopa, i clar, amb tan poc temps és complicat. A més, explicàvem fa uns dies que aquesta setmana hi ha fitura a Madrid i, per tant, per exemple, trobar hotel és complicadíssim. Això és el que deia Pere Romeu.
A mi, a nivell de temps, ens serà molt poc temps per a una planificació esportiva, per a una planificació de socis, d'aficionats per part dels equips visitants. És l'únic que et puc dir al respecte. Si fos per mi, penso que amb molta més antelació hauríem de tenir aquesta informació perquè totes les parts sortirien clarament beneficiades.
Sí, és evident que té raó i a més no costaria res perquè els participants... Vull dir...
Especialment si ha d'acabar sent a Leganés, que ja els dos últims anys ha estat a votar, doncs explica-ho al setembre i potser aconseguiràs que aficionats que amb temps puguin agafar-se bitllets i puguin reservar aquell cap de setmana, per exemple, perquè és previsible que el Barça arribi a la final, per exemple, doncs hi puguin anar, si els hi dius un mes abans.
Sí, és veritat.
I embolica el que fa fort, Jordi, perquè a més, ja que tries Butarque, doncs hauria estat tot disposat perquè els equips poguessin entrenar-se i disposar de les instal·lacions doncs, a les hores prèvies. I, per exemple, el Barça dissabte, el dia previ a la final, s'ha d'entrenar al matí a primera hora i també fer la roda de premsa al matí perquè a la tarda Butarque ja està ocupat per altres coses i, per tant, no hi ha disponibilitat. És a dir, que... anava a dir que més mal fent no podria ser, però potser sí.
Home, si ets la Federació Espanyola que un mes abans informes que es farà a Madrid, com a mínim, el que hauries d'oferir als equips són les habitacions d'hotel.
Sí, sí.
Serà aquí, fes tu com vulguis. Ah, sí, per cert, hi ha una fira de turisme que es veu que té tota la ciutat ocupada.
Home. Sí, sí. Mm-hmm. O si saps que hi ha una fira de turisme, posa-ho
no,
una altra.
No posis en... Bueno, però les dates sí que probablement sí que estaven
decidides. No, les dates, no dic les dates, però si a Madrid no es pot fer...
Ah, en un altre lloc.
Bé, en fi, ja ens aniran avisant els de la Federació Espanyola quan es posin les piles. En l'apartat esportiu, el Barça recupera Graham.
Això mateix ha rebut l'alta mèdica, tenia uns problemes al quàdriceps, no havia jugat encara des de l'aturada de Nadal, però explica també Pere Romeu que han estat superprudents amb ella, que més aviat no era res important, però gairebé que li han donat més descans que recuperació perquè pugui afrontar la recta final de la temporada amb garanties. Reconeix que l'equip no va estar bé a l'últim partit contra l'Atlètic Club. De fet, ha anat detallant les coses que l'equip no havia fet bé perquè es notava que havien fet l'anàlisi feia poques hores. I vaja, de l'Atlètic destaca que és un equip que sobretot en atac és un equip molt endreçat, que pot fer mal al Barça, que a més a la Lliga estan ja despenjades, no els costarà escalar posicions i, per tant, el que podrien optar és a un partit o a un torneig curt, com és la Copa o la Supercopa. I també ha destacat que, vaja, que li fa molta il·lusió guanyar el que seria el seu primer títol, perquè és nou entrenador i, per tant, aquesta Supercopa seria primer títol per Pere Romeu. De l'Atlètic, avui no s'ha entrenat l'Ola Gallardo, va rebre un cop al cap, un cop de pilota al cap, i és dubte pel partit de demà, tampoc Fiamma, i vaja, venen d'empatar contra el Llevant Badalona i amb el record del partit de Lliga contra el Barça, un contundent 0-3 per l'esblaugrana.
Doncs esperem que demà repeteixin. Rut, parlem demà, gràcies. Bon viatge.
Molt bé, gràcies.
Abans d'anar al bàsquet, 11 del Barça pel partit d'aquesta nit al camp del Benfica.
I es confirma que hi ha canvi a la porteria. Juga el porter polonès del Barça, Stenzne. Per tant, li acabarà sortint cara aquell retard a Iñaki Peña, perquè va ser el fet que ho va canviar tot, quan Flick va acabar veient en els partits que Stenzne tenia nivell per ser titular també. Stenzne juga avui com a titular, la resta l'11 previsible, amb Stenzne a la porteria, Koundé, Cubarsí, Araujo i Valde en defensa, Casado, Pedri, Gavi mig del camp, i al davant Lamine Yamal, Lewandowski i Rafinha.
Doncs d'aquí a 10 minuts mal comptats arrenca la TDT i ho farà, ja sabent, aquest 11, l'11 de gala, amb Stenzne sota els pals. Ara sí, basta. Avui s'ha sortejat la Copa del Rei de Bàsquet, que es disputarà a mitjans de febrer a Gran Canària. Ja sabíem que hi havia tres catalans. Ernest Macià, bona tarda.
Hola, Jordi.
I avui sabem els tres rivals de quarts de final. El Barça contra el Tenerife, el Manresa contra el Real Madrid i el Joventut contra l'Unicaja. Té collons, perquè el Barça, que és el que s'ho ha guanyat a última hora, és de llarg el que ha sortit més ben parat del sorteig.
Sí, ha tingut sort el Barça, perquè, vaja, el Tenerife és un bon equip. De fet, no és casual que hagi acabat entre els quatre primers, però, evidentment, València i Unicaja, per mi, són els favorits d'aquesta Copa. El Madrid, evidentment, sempre hi és. Però perquè bàsicament els equips fets a l'Eurolliga per guanyar la Final Four estan fets d'un material diferent, i això també inclou el Barça. El que passa que el Madrid és un equip més sòlid i el Barça té més forats, però si s'hi posa, el Barça pot perfectament superar aquest Tenerife, i aleshores a semifinals es trobaria l'Unicaja, que jo crec, doncs, que ja seria una pedra més dura, però igualment, com dic, Barça i Madrid estan fets d'un material diferent, i si s'hi posen, jo crec que en principi la final Barça-Madrid, perquè no es trobarien fins a la final, és que fins i tot en això podem dir que el Barça ha tingut la sort, no? No es trobarien fins a la final, al clàssic, doncs és un molt bon sorteig pel Barça, pel que podia haver estat, perquè, per exemple, la penya, com dius, li ha tocat l'Unicaja. La sort per la penya és que és el primer partit de tots, i que de vegades els favorits encara entren freds. Yeah. El dijous a 6:45, 6:45 a les Canàries, doncs potser la penya troba l'Unicaja fora de temperatura, i per tant, doncs bé, tindríem potser una semifinal Barça-Penya, que aquesta seria, aquest seria l'al·licient per l'endemà al Tot Gira, a 6:45 poder fer aquesta semifinal Barça-Penya. Bé, i a l'altra... Digues, Jordi.
No, digues, tu.
No, i a l'altra banda del quadre, bé, el Baxi Manresa, alguns s'ofenen si parlem de premi, no? És un premi jugar a la Copa, i a més contra el Madrid, bé, probablement competiran, i veurem si salta la sorpresa. Al principi no hauria de, però aquest Manresa està on fire, la veritat, sí, estan encesos.
Molt bé, si algun any ha de ser és aquest. Dijous 13 de febrer, Unicaja Joventut a 6:45, i a 9:15 Tenerife Barça. Divendres 14 a 6:15 el Real Madrid Manresa. Evidentment estarem molt pendents aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio. Ernest, gràcies.
Que vagi bé, Jordi.
L'ull de Falcó, amb Àlex Corretja. hoy no voy a entrar a los cuartos de final y me voy a conformar. Para mí no es así, pero obviamente estoy muy orgullosa del camino que estoy haciendo. Nunca me he escondido, pero mi sueño siempre ha sido ganar un Gran Slam.
Aquesta és Paula Badosa, que aquesta matinada s'ha carregat Coco Gauff, la nord-americana, cap de sèrie número 3 de l'Open d'Austràlia, i ha accedit a les primeres semifinals de Gran Slam de la seva carrera. Àlex Corretja, bona tarda.
Què tal, Jordi? Molt bona tarda.
Tot bé?
Sí, excel·lent, home, amb aquesta notícia de la Paula Badosa no podem estar tristos, ni molt menys. Molt content i molt il·lusionat per el que li espera.
És que el 2022 ja la vam tenir número 2 mundial, però, evidentment, sense arribar tan lluny en cap Gran Slam, la veus recuperant aquell nivell, no només tenísticament, sinó també mentalment?
No, la veig molt millor.
Millor, eh?
Sincerament. Tenísticament, mentalment, físicament, molt més madura, té molt més clar el que ha de fer, i penso que li arriba en un moment òptim per aspirar al que faci falta. Evidentment, com sabràs, la rival Sabalenka, la número 1 del món, la que defensa títol, però el que em centro una mica és amb les grans victòries de la Paula i com està trobant-se a pista. Està sent molt autoritària, és una noia molt corpulenta, la Badosa, gran dreta, bon servei, i sobretot s'està movent molt millor i el seu cap està molt més centrat.
Sabalenka és la número 1, però no és imbatible.
No ho és, perquè ningú ho és, evidentment, però perquè en aquest torneig, tot i que ha jugat bé, però en algun moment també ha mostrat que també té els seus moments. Avui ha patit per guanyar els quarts de final. La Paula i ella es coneixen molt bé, que això és positiu i alhora doncs, és una mica negatiu, perquè et coneixes també els punts febles, però crec que sortir a jugar amb la número 1 i tenir la sensació de que és una companya i no una rival a la que tu admires o tens un respecte molt gran, també la pot ajudar. Així que penso que serà un partit molt difícil i que haurà de dominar. O sigui, el que no pots fer, tot i que és difícil, perquè la Sabalenka té molta potència també, és deixar que la Bielorrusa doncs, domini el partit.
Doncs aquest Sabalenka Badosa de semifinals pinta el matí de dijous, aproximadament cap a les 9, però ja ens ho aniran perfilant. En el quadre masculí avui hem assistit a aquells partits que paren el món pel que ens interessa el tennis. Djokovic s'ha tornat a carregar el Alcaraz, com ja ho va fer a la final dels Jocs de París. El primer set l'ha guanyat el Alcaraz 6-4, però després Djokovic, que semblava que tenia problemes físics, n'ha guanyat 3 de seguits i s'ha classificat per les semifinals. T'he sentit al final de la transmissió d'Eurosport, Àlex, i has dit que estaves impressionat amb l'actuació de Djokovic. Clar, que Djokovic amb 38 anys t'impressioni és que ho ha fet molt bé.
És que, aviam, Jordi, fa molts anys que parlem del Djokovic, ja diem, va, aquesta temporada ja sembla que el Djokovic ja no hi serà allà dalt, no? I passa un any, i passa un altre, i continua allà dalt. Avui, contra l'Alcaraz, ha començat amb alguns dubtes, fins i tot físics, però de cop ha començat a jugar a un nivell altíssim, aguantant físicament i tenísticament. Llavors m'ha impressionat perquè jo creia honestament que l'explosivitat de l'Alcaraz a un partit una mica llarg s'hauria d'imposar, i al final doncs no ha sigut així. S'ha imposat la velocitat de cames del Djokovic i sobretot la seva agressivitat.
Sí, sí. És d'aquells dies que dius se li pot retreure alguna cosa al Caraz? Jo diria que poc, i és que al davant tenia un dels millors, si no el millor tenista de la història. Modestament, zero dubtes que Djokovic es carregarà Zverev a semifinals.
Bueno, aviam, zero dubtes tampoc, que l'Zverev també ve molt fort, eh?
Sí, però un és un guanyador professional i l'altre perd gairebé sempre cada guanya.
Això ho dius tu des d'aquí.
Això ho dic jo. Àlex, molt ràpid. De cara al final, i evidentment queden partits pel mig, veus Djokovic amb l'11è o Sinner revalidant el títol de l'any passat?
Buah, pues ara mateix no t'ho sé contestar, honestament. M'hauria de mullar amb algo que és de veritat, que és gairebé impossible de preveure. Dependrà molt de les semis també contra l'Zverev, que per molt que tu tens aquesta sensació, jo crec que serà una altra batalla de 4 hores i aviam com surt aquí. El Sinner crec que està un palet per sobre de tots, però amb una hipotètica final, has de guanyar també el Djokovic, així que molt obert. No, no em puc mullar, no perquè no ho vulgui, sinó perquè t'ho prometo que tampoc ho sé.
Bé, doncs l'Àlex Corretja, que és el que en sap, diu que l'Esverev Djokovic serà igualat, feu-li cas a ell i no a mi, que, no, que només ja dic barbaritats. Àlex Corretja, sempre un plaer. Anem parlant en aquest tram final de l'Open d'Austràlia. Una abraçada.
Un plaer, que vagi bé, adéu.
2:08, 2:08 i arrenca la TDT. La Sònia remata al tot costa.
Amb una gran novetat arrenca aquest Benfica-Barça. Vaja, ara amb la prèvia a la TDT ja ho analitzaran, perquè ja canvia la porteria. Iñaki Peña queda a la banqueta i avui debut en aquesta Champions el porter polonès del Barça, fitxat per la lesió de Ter Stegen, Stenjne, que jugarà a la porteria. La resta de l'11, el previsible, amb Koundé, Cubarsí, Araujo i Valde en defensa, amb Casado, Pedri, Gavi al mig del camp i Lamine Yamal, Lewandowski i Rafinha a la davantera. Per tant, aquí no hi havia gaire dubte. El dubte era la porteria i ja l'hem resolt. Hans Flick, que aposta pel polonès. Tenim en joc el 2 partits ja de Champions d'aquesta tarda, minut 51 a Mònaco, i es manté l'1-0 favorable al Mònaco davant l'Aston Villa, i també mateix resultat en el partit entre l'Atalanta i l'Sturgas. 1-0 al minut 56 de partit en aquest cas. L'Atalanta, que recordem, és el rival de l'última jornada del Barça.
Per cert, que en bàsquet hem parlat de la Copa, la Penya rep el Trento a 2:15. Ja ho hem comentat
al principi. Sí,
perfecte. Sí. Doncs quedem pendents d'aquesta nit esportiva en mans de la TDT. Gràcies, Sònia.
Fins demà.
Sí,
fins demà. Ara estava pensant si teníem un programa, si en tenim.
Gràcies, home, com cada dia. Gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, a la Núria de la Fuente a la producció, al Salva Pou al piano, al Manel Gili, la Júlia Aparicio al control central. Gràcies a l'equip de realització del canal Esport 3 i a vosaltres per ser-hi com cada vespre. Nosaltres tornem demà a les 7 amb l'anàlisi d'aquest Benfica-Barça i la prèvia d'aquest històric Milan-Girona a San Siro, i també la Supercopa femenina, l'Atlètic de Madrid de Barça. Fins aleshores, feu bondat. Ara arrenca la TDT. Quique, ¿recordes la visita a Lisboa?
Siempre es bueno reírse y ser feliz.